Temps de benestar, el programa per viure bé i estar bé.
Bon dia, bona hora, amics de Ràdio Estel. És dissabte i en breu començarem. Tenim a David Morral, el nostre estimat tècnic de so, Jordi Vilajosana, qui us parla. Amb ganes, il·lusió i, sobretot, un gran somriure. Tenim la voluntat de compartir experiències, vivències, coneixements que ens facin la vida més fàcil, més saludable, sobretot, més feliç. Aquest matí parlarem sobre el benestar emocional dels treballadors de les residències i la salut mental de tots. Som-hi!
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Bona tarda. Ja estem una altra vegada aquí, aquest dissabte, amb gran... És gran ser gran, en Carles Reixac, gerontòleg, treballador social. Bona tarda, Carles.
Bona tarda, Jordi. Avui voldria començar amb un tema que ja vam comentar ara fa una setmana. Si recordes, vam portar aquí el programa les que eren les cerques més buscades quan algú posava a Google persones mayores. Ho recordes?
Sí.
I llavors, tu ens vas preguntar com seria fer el mateix tipus de cerca en català, persones grans. Què era el que més buscava la gent a Google? És a dir...
Exacte, si hi havia diferència o no havia diferència.
Exactament, i n'hi ha. I per això, com que n'hi ha, voldria comentar què és el que la gent busca en català quan busca persones grans i com Google t'autocompleta la teva paraula o dues paraules amb el més buscat per internet. I el primer que es busca és persones grans, soledat. I he estat buscant dades sobre què es parla quan algú busca i quins resultats hi ha sobre aquest tema, que em sembla que és molt important. El primer que es parla és, es fa molta difusió, un cop fas clic aquí, a la ONG Amics de la Gent Gran. Aquesta ONG que lluita pel que es coneix com a soledat no volguda, no desitjada, que és un tipus de soledat que podem recordar molt breument, que diferencia de la desitjada perquè són aquella gent gran que viu sola, que està sola i no vol estar-ho. Això com a resultat número 1. El segon resultat és persones grans en situació de dependència. Aquí he trobat dades molt importants i molt colpidores. I és que ara fa poc més d'uns mesos, al desembre de 2020, actualment hi havia a Catalunya 156.000 persones que tenien una ajuda de la llei de dependència. 156.000. Però n'hi ha 230.000 que podien estar, que tenen un grau però no estan rebent cap ajuda. Per tant, hi ha més de 70.000 persones que podien estar rebent una ajuda, és la diferència de les que estan rebent i les que podrien rebre, que no estan rebent res. El tercer punt era persones grans Manresa. I el tercer punt m'he buscat a Google quan algú posa persones grans. Per tant, he hagut de buscar com està aquest tema a Manresa. Per
Manresa, resposta. Que és el centre de Catalunya.
Exactament, sí. Doncs a Manresa he de dir que viuen 78.000 persones, de les quals 12.400 tenen més de 65 anys. Ja ho hem dit. És a dir, com que la gent busca això, donem resposta.
Gràcies, Carles. Comencem ara amb el nostre Consell de Salut.
Fer exercici i hidratar-se són dos elements importantíssims per tenir una bona qualitat de vida. Si sortiu a caminar, heu d'evitar les hores de màxim calor. Protegiu-vos del sol amb gorra i roba adequada. Anar per l'ombra i emportar-vos l'ampolla d'aigua. I recordeu, quan feu exercici, heu de beure abans, durant i després de l'activitat física.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Estàvem parlant de quines eren les cerques més buscades per la gent quan posava a Google persones grans. Estàvem comentant que el que més es buscava eren gent gran i soledat, gent gran amb dependència, gent gran Manresa, i també el que es busca molt, segons tinc entès, segons diu Google, és persones grans que viuen soles a Catalunya. I, sincerament, és una dada també bastant esfereïdora, ja que he estat mirant i a Catalunya actualment hi ha 191.000 persones de més de 65 anys que viuen soles. La majoria de dir que són dones, en concret són 134.000. Això, si ho relacionéssim amb el primer tema, que era gent gran i soledat, hem de tenir molt en compte en un futur. I per últim, el que es busca molt és gent gran Covid. He estat mirant, hi ha dades que costen molt de trobar perquè aquestes dades has de rascar molt per arribar a trobar-les. He trobat que a Catalunya, segons l'IDESCAT, des que ha començat la pandèmia, Jordi, des del primer trimestre, des que ha començat la pandèmia fins al primer trimestre de 2021, a Catalunya s'han diagnosticat amb Covid, diagnosticades, que potser n'hi ha moltes que no es van diagnosticar, diagnosticades gent gran de més de 70 anys, n'hi ha 92.000 persones. 92.000 persones diagnosticades amb Covid de més de 70 anys a Catalunya des que va començar la pandèmia fins ara al març de 2021.
Perdona, que et talli, però veig que la gent li preocupa molt el tema de solitud i darrere ve el tema del Covid. I estem parlant de 92.000 persones majors de 65 anys...
De 70 anys.
De 70 anys diagnosticades amb Covid. Molta gent, eh?
Molta gent. I parlem diagnosticades, perquè com sabem, com va començar la pandèmia, sobretot a les residències, no es podien fer proves, perquè no hi havia testos, amb la qual cosa això ens deixa un marge que encara pot ser més gran.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Llavors, ara em sembla que tenim alguna persona per entrevistar.
Avui tenim una convidada molt especial que ens parlarà d'un tema molt especial, també relacionat amb residències.
L'entrevista.
I avui a l'entrevista contem amb una persona molt especial, ja que és catedràtica de Psicologia de la Personalitat de la Universitat Autònoma de Barcelona i directora del Màster de Psicologia Clínica i Medicinal Conductual. Parlem amb la doctora Montserrat Gomà i Freixanet. Doctora, bona tarda.
Bona tarda.
L'hem convidat perquè ens hem enterat d'algú que ens crida molt l'atenció d'una cosa, i és que una de les seves alumnes dintre del màster ha realitzat un treball sobre la salut, podríem dir, psicològica, dels treballadors de residències durant la pandèmia.
Sí, així ha fet. Exactament, després ho especificarem més, però sí, ha estudiat les estratègies d'afrontament que utilitzen el personal sanitari que està en residències de persones majors d'edat, de la tercera edat, que li diguem, no? I precisament en un període específic que era durant la tercera onada de la Covid.
I aquest tema, és a dir, com va sorgir la idea per part de l'alumne o per part dels professors del màster de fer aquest tema?
Bé, aquest tema va sortir, en aquest cas, de part meva, encara que faci de mal dir, perquè des de ASTE ens havien demanat una altra temàtica, però a l'alumne no li acabava de quadrar bé. I nosaltres, des de l'Autònoma, tenim un projecte que es diu d'aprenentatge i servei, que és un projecte que es vincula a partir de la Fundació Autònoma Solidària, i que és un projecte que es tracta d'una iniciativa nova, d'una metodologia nova, en la qual els alumnes poden fer un treball relacionat amb el seu treball de final de màster o de treball de final de grau, en el qual l'alumne pot, diríem, fer un treball, diríem, que té un retorn a la societat. És a dir, no tant un treball teòric o un treball acadèmic, diguem-ho així, sinó un treball en el qual doni una resposta a un problema que té la societat. En aquest cas, ASTE participa en aquest programa que té l'Autònoma Solidària i en aquest projecte d'aprenentatge servei, i llavors, com jo participo en aquest projecte, doncs li vaig comentar a l'alumna si estava interessada en fer aquest treball, ho vam comentar amb la Lluïsa Agüell, que és la directora d'ASTE, i vam posar fil a l'agulla.
Aquí també aquí vull fer un incís i comentar molt breument què és ASTE, perquè hem de recordar l'audiència, que ja fa uns mesos van participar aquí al programa. Concretament, va venir ASTE perquè és una associació que el que fa és intentar o motivar a universitaris a que facin voluntariats a residències, a voluntariats, diguem, que facin activitats a les residències. Llavors, ASTE també col·labora, com deies tu, amb la Universitat Autònoma de Barcelona, i entenc que d'aquí ha sorgit una mica també la col·laboració i la idea. El que també és important és, penso que per anar posant fil a l'agulla amb aquest projecte, amb aquest treball, com va començar la idea? Com va començar? Quin va ser el plantejament inicial?
Doncs el plantejament, entre altres coses, jo diríem, tinc una mare que també té 93 anys i que està en una residència i, clar, la visito molt sovint i, clar, durant la pandèmia doncs es van donar unes situacions especials que després ho podem comentar segons si surt el tema. I llavors, arrel, diguem-ho així, de la meva experiència i d'un treball que havíem fet previ sobre un instrument per mesurar les estratègies d'afrontament de les persones, vam pensar que potser estaria bé fer un treball en el qual poguéssim determinar com les persones sociosanitàries, no? El personal sociosanitari que treballa en residències de la tercera edat, doncs ha fet front amb aquesta pandèmia que ha estat molt terrible, no? I que ha tingut un gran desgast en aquestes persones. I llavors vam pensar que una de les coses interessants seria doncs, com els treballadors sociosanitaris afrontaven aquesta situació pandèmica, diguem-ho així.
I també és molt important, penso, recalcar el fet de que hi havia bibliografia prèvia sobre treballadors en residències sobre el seu estat cognitiu, físic o psicològic?
Doncs sí que hi ha estudis, però no tan encarats a les residències, en personal que treballa a les residències, sinó més encarat a persones, per exemple, que treballen en hospitals o serveis d'emergència, etc. O sigui, sí que hi ha estudis sobre, i sobretot ara després de la Covid, no?, de l'impacte emocional de treballadors que treballen més en l'àmbit sanitari, no tan específic en l'àmbit de les residències.
Clar, estem potser com una mica abandonats aquí en les residències. El que
sí, diríem, hi ha més gent atesa, diguem, en un hospital públic, perquè m'entenguis, no?, diríem, que en una residència. Per tant, diríem, en general, la gent que fa recerca i estudis sempre es focalitza allà on hi ha, diríem, major percentatge de persones afectades, perquè m'entenguis, no? I potser sí que les residències estaven una mica deixades a la mà de Déu.
El que, un cop dit ja que aquest estudi es volia centrar en personal de residències, això ja ho hem dit, el que també és cert és que des d'ASTE us van, entre cometes, facilitar el contacte amb diferents residències per tal de recollir dades. L'altra pregunta llavors és, com va anar aquest procés de recollida de dades?
Doncs mira, nosaltres, bueno, ASTE, per una banda, ens va facilitar, diríem, ell va fer com la Lluïsa va fer una mica com de persona de contacte entre nosaltres i les residències que pertanyien a la Fundació. Llavors, el que vam fer nosaltres, com que quan fem estudis d'aquest tipus sempre són d'anònim, és a dir, mai demanem les dades personals, el que vam fer és via Google Forms, que és una eina informàtica que hi ha als ordinadors, vam crear una enquesta, diguem-ho així, amb una sèrie de preguntes. Aquesta enquesta nosaltres la vam enviar a ASTE i ASTE la va distribuir en els seus treballadors sociosanitaris. I llavors la persona entrava en aquest link que nosaltres els hi enviàvem canviar la residència, i la residència llavors decidia els seus treballadors si volien participar o no. Llavors la persona responia a les preguntes que nosaltres els formulàvem i vam participar perquè hi havia un codi per residència i un codi per professional, per tipologia de professional, i finalment vam participar doncs 6 residències de l'associació ASTE,
sí?
I 80 professionals van respondre l'enquesta. Això va ser al març del 2021, d'aquest any,
sí?
I que el període que era la tercera onada, i d'aquests 80 professionals, m'agradaria destacar que 86% eren dones i una edat promig de 43 anys. El fet de que sortissin 86 dones, això també potser ho podem parlar una miqueta després, si torna a sortir el tema, això està d'acord amb tots els resultats i totes les dades publicades de que en el món sociosanitari és un món, diríem, on predomina el gènere femení, on hi ha un gran percentatge de dones treballant en aquest àmbit.
Totalment. Mm? El que llavors, arribats a aquest punt, que estem ja quasi encarant a l'estudi, la pregunta és, per poder resumir, quines han sigut les, no conclusions, sinó els resultats finals de l'estudi?
Mira, nosaltres els vam administrar un qüestionari que avaluava 9 estratègies d'afrontament diferents. I, diríem, agrupant els resultats, podríem dir que hi havia 3 tipus d'estratègies que eren les que majoritàriament utilitzaven aquests professionals. Unes estratègies les podríem dir, diríem, com si fossin de l'àmbit psicològic i emocional, és a dir, que la majoria dels professionals el que feien era estratègies relacionades amb l'acceptació, que es diu, i en el creixement personal, és a dir, la persona deia, bueno, la situació és la que hi ha, no es pot canviar per ara i tant, eh? Recordem que estàvem al març del 21 i estàvem a la tercera onada, encara havia poca informació sobre la Covid.
Clar.
I el que fèiem majoritàriament, doncs, acceptar-ho. Acceptar i tirar endavant. Després, un altre grup d'estratègies, les podríem dir que serien estratègies de l'àmbit social, en els quals el que feien les persones era, doncs, buscar el que nosaltres diguem una escolta empàtica amb els familiars i els amics. Recordem que en aquell moment, doncs, diguem, es demanava, no?, que la gent estés a distància, no interactués, estiguéssim aïllats, etcètera, etcètera, no?, per tal de tallar l'expansió de la coronavirus, i per tant la gent, pues, majoritàriament confiava en els familiars i els amics, doncs en la família, no?, que són els que et poden ajudar. I l'altre, que era curiós, li vam anomenar que seríem de l'àmbit espiritual,
sí,
i que majoritàriament, diríem, ho podríem resumir com espiritual religiós, diguem-ho així. O sigui, persones que tenen creences que no necessàriament han de ser religioses, per això han posat espirituals, no?
Sí.
Doncs en creure que, bueno, doncs hi ha una situació també, i que el fet de que tu, per exemple, pues, tinguis un certa espiritualitat, que creus que hi ha coses que passen, doncs, per alguna cosa, per algun motiu, no?, que la millor en aquest moment tu encara no ho saps, i el fet de comentar-ho amb un grup, perquè normalment les religions, pues, bueno, o vas a missa, o vas a un grup, jo no sé, de religiós que hi ha a l'església, no?, dissabte per la tarda, no sé, és un fet també que ajuda. És a dir, a part dels familiars i dels amics, hi ha altres tipus de comunitats, diguem-ho així,
sí,
no?, que el fet de pertany a un grup, que t'escolti, que et recolzi, que et comprèn, doncs també ha facilitat l'afrontament amb aquesta situació de Covid.
Doncs, Montse,
vam trobar que hi hauria 3 estratègies, una d'àmbit una d'àmbit social i una d'àmbit espiritual.
Montserrat, que ens vola el temps parlant d'aquest tema, perquè és tan interessant que anem fent preguntes i ens vola el temps, l'únic que el temps també se'ns acaba aquí a la ràdio. I l'únic que volia fer una última pregunta molt ràpida, molt, molt ràpida, que ens puguis respondre quasi que amb un sí o no, és: l'alumne va treure bona nota, sí o no?
Sí, sí.
Sí, va treure bona nota.
Notable alt.
Perfecte, notable alt. Doncs, agrair-te a Montserrat Gomà i Freixanet, catedràtica de Psicologia de Personalitat de l'Autònoma de Barcelona, i directora del màster de Psicologia Clínica i Medicinal Conductual la teva participació i també agrair a ASTE el fet que col·labori amb vosaltres i també amb la universitat. Moltes gràcies.
A vosaltres. Bona tarda.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
Doncs Jordi, avui porto una notícia nova i és que després d'uns quants anys Inforesidències, aquest cap de setmana passat, ja fa una setmana, hem canviat completament. És a dir, Inforesidències, el que la gent veu és completament diferent, ha canviat. Hem fet un nou estil, un nou tot, i ara mateix és molt més fresc i és un canvi radical, molt més actual, per dir-ho així. I també això afecta, com no, a la borsa de treball i com la gent busca feina. I ara mateix el que vull dir per tothom que busqui feina és que quan entrin a Inforesidències, abans, si volien veure una oferta en detall, havien d'entrar, mirar tota l'oferta. Ara podran veure des de fora el que és la jornada, el salari està publicat, si és un torn diurn, mitja jornada, el que sigui, i el tipus d'incorporació. Ho podran veure tot, únicament entrar, amb totes les ofertes. Amb la qual és una forma que la gent pugui inscriure's ràpidament a més ofertes, únicament ja veient des de fora si el que està publicat li interessa o no i si mereix la pena entrar en aquella oferta o directament no perquè no els interessa.
A inforesidencias.com.
Sí, bueno, la borsa de treball totalment nova. També.
Encara no sé com va l'ordenador que tinc aquí davant. El David m'ha dit, mira-ho, a veure com funciona, ja ho miraré, ho mirarem.
Ah, tens un bon motiu.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Doncs ara, avui a la consulta, ja fa uns dies que vaig rebre alguna pregunta sobre el tema de voluntaris en residències, que ara parlàvem fa una estona amb la catedràtica i també ASTE, que havia ajudat. Ens preguntaven si els voluntaris podien tornar a les residències, perquè era gent que havia fet voluntari feia molts anys, em preguntaven i volien saber si podien tornar. Llavors, he estat mirant informació perquè, clar, ara els protocols canvien cada mes de la residència, demanen unes coses, unes altres, i ara mateix, actualment, sí que està permès que hi hagi voluntaris a residències, o una persona que vulgui fer un voluntariat a una residència pot fer un voluntariat a la residència, però estan bastant controlats. De fet, és també una notícia el fet que la poden fer tant a residències com també a centres de dia. Què els demanen? Que estiguin vacunats. Han d'estar vacunats sí o sí, perquè si no, no poden fer voluntariat. El que sí que, a més, han de passar també tot el circuit de mascaretes, han de rentar-se les mans. I, a més, el que sí que és cert és que aquelles persones que no estiguin vacunades no podran fer voluntariat en residències. De fet, jo diria que qualsevol persona que vulgui fer un voluntariat que es vacuni. És a dir, perquè, a part que no podrà entrar, és a dir, tothom s'ha de vacunar. I amb això el que vull també animar és que ara fa un temps vam parlar de molts beneficis que té la gent que fa voluntariat en diferents associacions i entitats, en aquest cas de serveis socials, i dir a la gent fent una crida perquè, sisplau, facin de voluntaris.
Estem amb el tema del voluntariat i m'estàs dient, Carles, de que qualsevol persona voluntària que vulgui entrar en una residència tindrà que entrar vacunada. Una pregunta, Carles, per la vostra experiència, això no pot generar algun problema que gent jove, que sembla que són els que tenen més resistències a l'hora de vacunar-se, doncs ho pensin dues vegades a l'hora de fer voluntariat?
Sí, i tant. És a dir, és cert que molta gent que jove que no està vacunada, si no està vacunada i no es vol vacunar, possiblement perquè se li demanin a una residència que estigui vacunat per poder fer voluntariat, diguin, pues, com que no em vull vacunar, doncs no faig voluntariat. Però és que penso que no pot ser el contrari, perquè si, és a dir, es podria arribar al fet de dir, bueno, doncs et fem cribatges, però és que actualment saps que va començar també el tema de la vacuna amb professionals, de quin professional es vacunava, no es vacunava, i com estava aquest percentatge, que va anar pujant del 70%, 80%, va anar pujant, actualment ja és el 90 i pocs percent la mitja Catalunya de personal vacunat, sigui com sigui, actualment penso que ja és molt, penso, que permetin que una persona que treballa en una residència, que treballa, no que fa voluntariat, li facin 3 cribatges a la setmana i penso que sí, ha de ser així, que per tant no han de permetre, tot i que sigui una mica desalentador pel voluntari, és a dir, que el voluntari digui, pues no ho faig, però sí, s'han de vacunar.
Vale, gràcies, Carles.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Bé, bona tarda, Carles, Carles Reixac, gerontòleg, treballador social. Moltes gràcies.
A tu.
I fins demà.
Fins demà.
Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. I els dissabtes també d'un quart de nou a nou del vespre. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Ara parlarem amb Judit Vilajosana, psicòloga i especialista en teràpia amb gossos. La vam tindre la setmana passada i avui l'hem tornat a trucar. Bona tarda, Judit, com estem?
Hola, bona tarda.
Com va? Com ha anat aquesta setmana?
Bé, bé, bé. Tranquil·la, amb feina, però bé.
A veure, aquesta setmana t'hem trucat, o t'he trucat, o el David t'ha trucat, per ser més exacte, per parlar de la salut mental, que sembla que sigui la gran problemàtica a les organitzacions, a les empreses que estem tenint. Des del món de la psicologia, tu com a especialista, realment creus que és tan important la salut mental com ens l'estan venent per mitjans de comunicació?
Jo crec que sí. A més, els números, les estadístiques ho demostren. La salut mental està molt tocada i un dels problemes és que avui en dia o tens diners i pots pagar-ho, que no és precisament accessible a l'economia de tothom, o no t'ho pots pagar. I al final és com una altra malaltia que pots tenir i crec que s'hauria de tractar igual que les altres.
És que realment això alguna vegada ho hem anat comentant. La psicologia des de fa 30 o 40 anys ha sigut la professió del futur, però sembla que no acabi de despegar, sobretot dintre de l'àmbit públic. Com ho veus, això?
Mira, en l'àmbit públic les places són molt limitades. Quan surts de psicologia surt molta gent cada any, però molta gent és molta, molta, molta gent. I per entrar al PIR, que serien les places per estar en l'àmbit públic, de la gent que es presenta, crec que era, ara potser m'equivoco, però un 5% les persones que poden finalment entrar al PIR i poder estudiar al PIR. És un percentatge molt baix de gent que arriba a entrar que estudia psicologia.
És una cosa
curiosa. A més, sí. Ja no sol això, sinó que hi ha molta demanda. És a dir, les persones que aconsegueixen ser ateses per la sanitat pública quan tenen un problema de salut mental són persones que ja estan molt malament.
És una cosa curiosa. Perquè els números els vaig mirant cada any com a professor de la universitat que sóc, però en aquests moments la carrera de psicologia és la carrera amb més alumnes matriculats, si no recordo malament, inclús, i no gaire més, però una mica més per sobre de lo que és la carrera de medicina. I, en canvi, la sanitat pública pues, no obre places. I, en canvi, ara, en els mitjans de comunicació, no deixa ser curiós, que la gran problemàtica que hi ha actualment degut a l'efecte Covid és la salut mental. Per tant, vull dir, si no hi ha recursos, es pot fer difícil, tal com comentaves tu, que una persona des de la vessant privada se la pugui pagar i l'administració pública pues, no fiqui els recursos suficients. No? És un tema curiós, i m'estàs dient que solament un 5% dels estudiants que acabeu la carrera pugueu tindre l'opció a fer l'especialitat, el famós PIR, en medicina seria el MIR, però en psicologia seria el PIR. No deixa ser curiós que se'n parli tant, però que al final pues, es quedi amb no res. I no és un tema solament del Covid, sinó és un tema que crec, no sé què opines tu, que ja portem molts anys arrastrant-ho.
Sí. Clar, el problema també és aquest. Abans ja la salut mental necessitava ajuda, per dir-ho d'alguna manera, però és que ara amb el Covid necessita molta més ajuda. A part també, com t'he dit abans, no, a la sanitat pública es tracten les persones que ja estan més malament, però al final, si fas prevenció o tractes a les persones a l'inici del problema, potser no t'arriben a estar tan malament. No sé si m'explico. Ens podríem estalviar més feina i millorar el benestar de les persones també, òbviament.
Sí, no, el tema de la prevenció és un tema, sobretot amb aquesta secció i amb el nostre programa, molt important. Se'n parla molt, però es treballa poc. Aquesta és una mica la sensació que teniu els psicòlegs? Vull dir que se'n parla potser massa, però es fa poca feina en temes de prevenció i després també en temes ja de curació, de sanació. Vull dir que són els dos grans què és.
Clar, jo de prevenció, bueno, al col·le a vegades sí que es fan coses, però com molt per sobre, no? Sí que és veritat que ara dia a dia es van fent més coses i arriba tot més a la gent, però, clar, per exemple, jo de les persones que conec moltes persones que han anat al psicòleg, però no per l'àmbit públic, no? I pel que fa a la prevenció, no, jo crec que no acaba d'arribar. Clar, que et vinguin un cop a l'any a parlar sobre salut mental, pues, potser amb això no aconsegueixes gaire.
Llavors, no, una pregunta. Tu que estàs vivint ja en el món laboral, hi ha alguna diferència entre l'estat mental d'un treballador ara i abans del Covid? És un estat molt similar en el qual tu creus que en 2-3 mesos tots ja tornarem a estar igual que sempre?
Jo crec que no. Jo crec que ha afectat i bastant. En comparativa, per exemple, primer, els llocs de treball que fan teletreball i així, hi ha gent que potser el teletreball li va molt bé, no? I li pot aportar moltes coses, però hi ha altra gent que no. Hi ha gent que, bueno, pues, s'estalvia les 3 hores de viatge i aquestes 3 hores les pot invertir en fer esport, que l'esport sempre beneficia de manera indirecta en la nostra salut mental, però una altra persona que fa teletreball es pot passar tot el dia tancada a casa, no sortir de casa, no veure la llum del dia, i això alhora afecten la seva salut mental, però negativament. Llavors, aquí tindríem les dues diferències, no? O, per exemple, en l'àmbit de les residències, ara, si abans ja havies d'anar amb cura en moltes coses, ara es complica molt més perquè tens moltes més normes, per dir-ho d'alguna manera. I tens sempre una... Ara potser no tant, perquè ja ha afluixat una mica, però al principi una mica la pressió aquesta de... Estàs treballant en gent gran, has de fer les coses bé... vas sobrecarregat de feina, en llocs de treball que, bueno, potser algú ha donat positiu i ara hi ha menys personal...
És a dir, m'estàs dient que hi ha, o no, un excés de normes en el món de les residències i aquest excés o aquest increment, no diguem excés perquè això ja seria donar una opinió, aquest increment de normes a aplicar provoca un estrès als treballadors que a la vegada ho poden o ho transmeten a la gent gran que està vivint en les residències.
Sí, jo crec que sí. També, a més, la gent gran que viu a les residències ja no reben solament aquest estrès, sinó també que se'ls ha tallat molt la llibertat que tenien abans del Covid, no? Llavors, clar, se sumen moltes coses. Tot l'estrès ja que dona per si el Covid, jo crec que també, sobretot, quan estava més en auge, que ensenies la tele i les notícies eren totes superdolentes i això ja et genera angoixa i així. Després també el sumes al no poder veure la família, no poder sortir de l'habitació, etcètera, etcètera, etcètera.
Perquè una pregunta, ara tot això per sort ja ha passat, ara ja estem quasi acabant, no sé quin número d'ola o onada estem passant, vista posteriori, si ara tornés a haver-hi la mateixa situació, què canviaries tu?
En quin sentit? Què canviaria?
És a dir, tu has mostrat molt bé la pressió que ha suposat pel personal i després, per transmissió directa amb la gent gran, aquest increment de normes, les restriccions, no es poden visitar la gent gran, no es poden abraçar, etc etc etc. I ara, vist... Diguéssim, ara ja... Imagina que el gener comença una altra onada de restriccions perquè ve un nou Covid que no el sabem aturar. Canviaries alguna cosa de les que s'han fet o això es té que passar així i no hi havia una altra alternativa?
Jo crec que s'hauria de parlar molt amb els treballadors individualment, que se sentin reconeguts i recolzats, perquè jo crec que a vegades falta una mica això, perquè a més això després també ho transmeten a les persones amb les que treballen. Intentar també fer una mica d'equilibri, no? No dic de no complir les normes, però potser puntualment ser una mica flexibles per intentar salvar altres coses que també poden estar afectant i a la gent. És a dir, sent una mica exagerats, el Covid et pot matar en 4 dies, però estar tancat a la teva habitació, que no sociabilitzes, comences a menjar menys, perds força, et caus, etc., t'acabarà matant, per dir-ho d'alguna manera, bastant bèstia, amb un plaç de temps que seria més curt si poguessis sortir a fora, poguessis menjar amb els companys de la residència, poguessis veure la teva família.
El senyor David, el tècnic de so, ens demana passar la publicitat. En un moment tornem a estar amb tu, Judit.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Tornem a estar aquí després d'aquests segons de publicitat. I recullo una mica el que m'has dit, Judit, que és un tema per mi, o considero que pot ser molt important. Has parlat de reconeixement, has parlat de recolzament i has parlat de flexibilitat amb el treballador. Per tant, tu creus que això és el que ha faltat i que seria, en cas de que hi hagués un altre confinament, al nivell que va haver-hi, serien un dels temes a reforçar. No tant canviar o les normatives, sinó anem a pensar una mica amb els treballadors.
Sí, bueno, potser no serà amb els treballadors, sinó també amb els residents, però jo crec que amb tot el conjunt, perquè ens va pillar tots de sobte, no ens esperàvem res i vam anar a salvar el dia, no?, per dir-ho d'alguna manera. Amb el Covid era això, bueno, salvar el dia i anar dia a dia. Potser el que hauríem de fer és una visió més global i no salvar el dia, sinó anar una mica més enllà de què podem aportar perquè funcioni tot millor.
Jo, mira, aquests mesos jo també m'ha tocat parlar amb gent de la Generalitat i a tots els convido, i no ho dic en broma, sinó ho dic en sèrio, els convido, que ara que les restriccions comencen a baixar, que es passin 24 hores tancats en una residència i visquin el dia a dia. Perquè des d'un despatx és molt fàcil aplicar restriccions, però amb el dia a dia es veu les coses d'una altra manera. Intento no fer demagògia, perquè aquest tema és un tema molt important i ja han passat moltes coses que, bueno, que ara potser no és el moment de comentar-ho. Judit, ara canviem de sector. Dintre dels tres col·lectius que jo t'anomenaré, quin creus que ha sigut el més afectat? El col·lectiu de pares i mares amb crios petits a casa, amb el confinament, el col·lectiu d'estudiants que no han pogut anar presencialment a classe, tant de universitats com d'instituts o col·legis, o el col·lectiu ja més nombrós de treballadors. Quin creus que ha sigut el col·lectiu? El de la gent gran ja n'hem parlat, i tothom n'ha parlat d'aquest col·lectiu, que possiblement estarien tots d'acord que ha sigut el més afectat. Però vull dir, ara aquí tenim tres col·lectius, pares amb crios petits a casa, estudiants, que uns han pogut anar, altres no, o altres ho han fet a mitges, i després el col·lectiu ja de treballadors. Quin creus que ha sigut per tu, des del teu punt de vista com a professional de la psicologia, que creus que han quedat més afectats?
Bueno, em costa decidir-me per un solament. Jo crec que al final ha canviat la vida durant aquest temps a la manera de fer de tots. Clar, de treballadors també ens hauríem de fixar, pues, potser quins treballadors en concret, estudiants també veure quines edats en concret i pares veure quin tipus de famílies, no? Perquè, per exemple, pares amb nens a casa, hi ha pares que poden tenir la possibilitat de tenir una persona que es faci càrrec dels nens, de portar els nens amb els avis, amb els tiets, amb els germans grans, no? I altres pares que no tenen aquests recursos. Després, treballadors, hi ha treballadors, per exemple, gent que treballa als bars o així, han estat tancats amb restriccions durant molt de temps, que altres llocs de feina no han tingut aquestes restriccions. Llavors, doncs, potser les persones que han treballat en bars o similars han tingut una pressió a sobre de com arribaré a final de mes econòmicament que altres treballadors no han tingut, no? I estudiants, una mica el mateix. Nens que començaven l'escola, perdre's el primer any d'escola, jo crec que és... Bueno, jo crec que els hi marcarà en un futur. I amb altres edats també, a mi em va agafar quan ja estava acabant la universitat i jo pensava dir que estar ara mateix a primer de carrera a mi se m'hagués fet molt complicat. El primer any de carrera és molt complicat i tenir un suport dels companys és molt important i et pot beneficiar molt.
Llavors,
clar, potser ens hauríem de fixar, no, en cada un
Llavors, m'estàs donant una idea de que potser seria interessant fer un estudi molt més detallat, no tan genèric, per veure com han afectat i segmentar molt més, diguéssim, a la població. No solament parlar d'estudiants, sinó definir edats, i definir tipus d'estudis inclús. Igual amb treballadors, igual amb situació personal, situació familiar. Per tant, tu creus que seria necessari fer aquest estudi per a quines conclusions podem tindre, per si ens pot servir de cara al futur?
Jo crec que sí, perquè es veuria en quins àmbits ha estat més afectat tot, en els estudiants a quines edats, els treballs, en quins tipus de treballs i així, i veure més concretament què es pot millorar, perquè, clar, diu, sí, ha afectat a les famílies amb nens, vale, però això com ho canvio? No sé com canviar-ho, perquè no sé concretament quina és la situació de les famílies. Falta molta informació si és tan general. Llavors, els objectius han de ser més específics per poder buscar solucions i aportar idees i canvis.
Llavors, des de la teva posició, què em recomanaries a mi, professor d'universitat, si em veus en una situació d'angoixa i preocupació per aquest Covid, quina recomanació simple em podries donar? No m'envies al psicòleg, vale? Partint d'aquesta base. Vull dir, una recomanació en simples. No dic que anar al psicòleg no sigui important ni necessari, cuidado.
Jo crec que és molt important compartir-ho, compartir el malestar amb la gent més propera, explicar-ho, normalitzar la situació, perquè al final és algo que ens pot passar i ens ha passat a molta gent. Després, tenir al dia moments per tu, solament per tu.
Vale.
Poden ser coses molt variades, no? Hi ha gent que, bueno, li agrada meditar, i altra gent que li agrada sortir a passejar. Llavors, això, cadascú que escolleixi el seu. I després jo també recomanaria fer esport. Sé que al moment costa molt ficar-se a fer esport, sóc la primera, però a curt i llarg plaç aporta molts beneficis.
Per tant, m'estàs demanant compartir, vol dir xerrar, no amb xarxes socials, sinó amb la persona, amb persona o persones que tinguin al teu entorn, sigui família, siguis amics, per poder diluir una mica la problemàtica que tenim a sobre. Segon, tindre moments per tu mateix durant el dia. No fa falta tindre 24 hores, però possiblement t'ho recomanaries una horeta o 15 minuts, el temps que puguem tindre, però està absolutament per nosaltres. I després fer activitat esportiva. Aquestes serien les teves recomanacions per que una persona com jo, la seva vida se li faci més fàcil. Estem d'acord?
Sí.
Llavors,
per exemple, del primer que hem comentat, de compartir-ho, un cop em van dir, diu, quan tens un problema, si l'expliques i el comparteixes amb la gent, sembla que el problema el divideixis, que el problema es faci més petit. I jo crec que molts cops ens passa això.
Vale. Després, ara ja comencem ja la recta final. Dos preguntetes abans d'acabar que li fem a tota la gent que passa per aquí. I la setmana passada tu no te la van fer. Dintre del confinament, quin va ser el teu moment que tu recordes amb més potència? Que t'ha quedat gravat i quan tinguis fills els explicaràs. I quan tinguis nets els hi tornes a repetir.
Però com algú que m'aportava positivament.
No, un moment per tu que et va omplir d'emoció dintre del confinament.
Per mi crec que va ser quan va ser l'aniversari de la meva germana. Vaig estar, amb les seves amigues i així, no? I amb la família vam estar buscant la manera per, tot i no poder sortir de casa, perquè no era el moment en què no es podia sortir de casa, que pogués estar amb tota la família, que tingués un dia especial, tot i també haver d'estar estudiant i sentir-se, no sentir-se sola.
Vale. Llavors, ens queda un minutet. Ara tens que dir quin és el plat preferit que et fa la teva mare.
Uf, això és una decisió complicada.
O la teva àvia.
Bueno, escolliré la meva àvia, perquè em fa un pastís de vagínia que jo l'he intentat fer, però no surt igual.
Pues aquest és un dels teus deures, eh? Aprendre com cuinen les nostres mares i les nostres àvies. Tenim pendent, quan el Marc Rius algun dia el puguem pescar, el creador i fundador d'aquest programa, fer un programa com a reconeixement als bons plats que ens transmeten, pues, les mares i àvies. Moltes gràcies, Judit, i una abraçada ben forta.
Moltes gràcies.
Estem al final d'aquest temps de benestar. Gràcies, gràcies, gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies, David Morral. Recordin, ens tornem a trobar aquesta nit a les 8:15. Que aprofiti.